nas festas do fim de semana. Só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. Passo bem solto. Passo bem solto. Na festa do fim de semana.
I els divendres ens agrada conversar una estona amb el nostre company, l'Adrià Fernández, a qui li agrada molt cuidar-se, tant a nivell esportiu com d'alimentació. I des de la seva experiència, ja que no s'hi dedica professionalment, ens comparteix alguns consells. Bon dia, Adrià.
Hola, Caterina. Bon dia.
Què tal? Com estàs?
Molt bé, amb ganes d'explicar-vos, de donar-vos consells una setmana més a Esport a Taula. Si bé la setmana passada parlàvem d'objectius realistes, és a dir, de no voler, doncs... miracles pel que fa a l'esport, de les presses ara a finals d'estiu, que tothom li agafen presses i volen posar-se al dia ràpid. Avui parlarem doncs d'un clàssic, no?, que és quina és la millor manera de reduir el pes, no? De baixar el pes. Si bé fent entrenament de força, és a dir, amb màquines i aixecant manuelles al gimnàs, o bé fent entrenament de cardio, no? A les màquines, a córrer la cinta, etc. Doncs us puc anticipar que la millor manera no és ni una ni l'altra, sinó que és una combinació de les dues, d'acord? Aleshores, recordar això, que no sóc un professional, que no sóc cap entrenador personal, ni dietista, ni nutricionista, però que sí que us parlaré des de la meva experiència personal, ja que porto uns quants anys entrenant i he vist resultats en mi mateix.
Molt bé.
Aleshores, la base per entendre la pèrdua de pes, d'acord, és tan clara com saber que necessitem realitzar un dèficit calòric. Un dèficit calòric significa consumir menys calories de les que cremo. És a dir, durant el dia hem de cremar més calories de les que consumim per aconseguir una pèrdua de pes. Això, si teniu un dietista o un nutricionista, doncs us podran fer una dieta. Vosaltres podreu explicar quina és tota l'activitat, tant no només a l'entrenament, sinó a la feina, quina és tota l'activitat que feu durant el dia, i us faran doncs una dieta específica, concreta per a vosaltres, personalitzada, que també crec que és importantíssim que sigui personalitzat cada persona, perquè cada persona i cada cosa és un món.
Clar, perquè de vegades mires a internet i dius, mira, aquesta dieta, però clar, cadascú té la seva constitució i la seva salut, no?
Exacte, sí. No podem agafar plantilles a internet perquè... No és recomanable, per això, perquè cada cosa és un món. Aleshores, això que comentàvem, no?, de consumir menys calories de les que cremem. I com podem cremar-les, no?, doncs de dues maneres, això tal com apuntàvem, o fent peses o fent cardio. Anem per parts. Primer el cardio i després força, i al final combinar-ho. Jo el que recomano és primer fer entrenament de força i després, en acabat, fer l'entrenament de cardio.
Tot en un mateix dia.
Sí, podem combinar-ho, exacte. Podem fer, depèn del grup muscular que vulguem treballar, doncs primer la sessió de peses i d'en acabat, al final l'entrenament, doncs 20 minutets de cardio, doncs crec que són indispensables. Més enllà, evidentment, de l'activitat física que fem cada dia, com poden ser aquests 8-10.000 passos que comentàvem la setmana passada, no?, que també jo crec que són molt importants per mantenir-nos actius.
Això seria un fixe del dia a dia.
Sí, són hàbits saludables, realment.
Sí, sí.
Igual que els podem tenir en l'alimentació, també a l'hora del nostre dia a dia, doncs també podem tenir interioritzats aquests hàbits. Pel que fa al cardio, hi ha diversos sistemes a l'hora de perdre pes, però el principal, bueno, dels principals serien doncs el suau i sostingut, com per exemple podria ser caminar 30-40 minutets. Dèiem, en el meu cas, que jo recomano fer 20 minuts mínim, però també podem augmentar la quantitat de temps i fer-ho doncs en aquest cas de manera més suau, no? Per exemple, bici suau o nadar amb un ritme còmode. Si disposeu de piscina o algun equipament, doncs també nadar és una bona manera de fer cardio, no?, amb un ritme doncs còmode. Això seria ideal per principiants, no? Un ritme suau, tampoc cal ofegar-se, saps què vull dir? i després amb dies de recuperació, i bé, doncs un descans que al cap i a la fi el descans també és indispensable, no? per mantenir el cos sa i recuperar-se, descansar i poder entrenar.
I quan parlem de descans vol dir no fer absolutament res o fer algun exercici més suau que serveixi com recuperar, no?
Sí, jo quan parlo de descans principalment em refereixo a dormir, no? 7-8 hores.
Però és important.
També el gimnàs, vull dir, no cal entrenar cada dia. No cal entrenar cada dia, però amb 3 sessions a la setmana, perquè és que no han entrenat mai, o perquè és que vulguin després de les vacances tornar a la feina, 3 sessions és una bona manera de començar. Però dormir també ens permetrà entrenar millor, descansats i tenir més energia. Llavors, errors típics del cardio, no? De la gent que comença. Fer només cardio tot el dia a la bici o tot el dia a la cinta i ignorar les peses. Jo crec que aquest és un error que comet molt la gent i creuen que només amb el cardio ja aconseguiran reduir el pes. Home, jo crec que, tal com apuntava al principi, la millor manera d'aconseguir-ho és combinar les dues coses, no? Aleshores, I a més, que si fas això, si fas només cardio i ignores la força, també perdrem el múscul. I no crec que sigui l'objectiu de la gent. És a dir, ens hem de mantenir, saps? Fent les peses, aixecant ferros, mai dit de millor manera, també és una bona manera de construir múscul.
Sí. A més, en molts casos, que l'altre dia també ho parlàvem, lo de les lesions, si no tens forts els músculs, també corrent o fent cardio, pots acabar lesionant perquè, per exemple, els turmells, les cames, si no les tens fortes, pots acabar tenint algun tipus de lesió, també, si no enforteixes els músculs, no?
Exacte, sí, vull dir, sobretot a les cames, no? La gent que surt a caminar. També va bé, doncs, compaginar-ho amb un entrenament de força al gimnàs, amb una extensió de quàdriceps, amb unes sentadilles, sense flipar-nos amb el pes, evidentment. També ens permetrà enfortir les cames i a l'hora de sortir a córrer, doncs, segur que evitarem molt més lesionar-nos.
I que en molts casos també aquests exercicis de força, sobretot per la gent principiant, de vegades els poden fer sense un pes, no? El pes del teu propi cos.
Correcte. Sí, no cal. El pes és un valor afegit, però només amb el nostre propi pes ja podem treballar, podem fer moltíssimes coses. Igual que podem fer 100 dies amb el nostre propi pes a casa, sense necessitat d'anar al gimnàs, doncs el fet d'afegir pes i de fer-ho en un gimnàs, doncs, ens permetrà enfortir més, però no significa que sigui indispensable. També podem fer-ho amb el nostre propi pes. Aleshores, després, tema de rangs de repeticions i això pels exercicis. Clar, no, hi ha infinitat d'exercicis. Tampoc ens posarem a dir noms tècnics perquè la gent no sabrà de quins exercicis ens estem referint.
Exacte.
I tampoc ho podem
mostrar. Perquè estem a la ràdio, no podem ensenyar cap imatge.
Però el que sí que podem fer és parlar de rangs de repeticions i descans, no? Normalment, establir una xifra entre 6 i 12 repeticions sempre és el més recomanable. I això significa que hem d'escollir un pes que s'ajusti a la nostra força i amb el qual, doncs, puguem fer un màxim de 12 repeticions. Si nosaltres ens posem un pes amb el que podem fer 40 repeticions, no té sentit la sèrie. Hem d'agafar un pes, ens hem d'anar provant una mica un pes que s'ajusti a la nostra força, i ja us dic, si podem fer entre 6 i 12 repeticions per fer créixer el múscul, doncs és la millor manera d'aconseguir-ho. I després, parlant de repeticions, tema sèries, que significa d'un exercici, doncs cada sèrie que fem, doncs de 2 a 4 sèries, mínim 2 i màxim 4, o si volem fer-ne 5, doncs de 2 a 5 també podríem fer-ho, no? Però per norma general, aquests són els valors que amb els que segur que aconseguireu més resultats. I després, el que podem fer, doncs, és anar sumant repeticions. Si veiem que tenim el pes controlat ja d'una setmana a una altra o després d'unes quantes setmanes, podem afegir alguna repetició més i això ens permetrà millorar, no? I simultàniament, doncs, veurem quin ha estat el progrés. Si d'una setmana a una altra amb el mateix pes veiem que podem augmentar el nombre de repeticions, significa que, doncs, que estem millorant, que estem progressant i que hi ha resultats, no? Que al cap i a la fi és també l'objectiu.
Sempre sense tenir pressa, com dèiem la setmana passada.
Correcte, així és. Després, tema de màquines, també hi ha dues possibilitats. Utilitzar les màquines guiades, no? Aquelles que ens permeten fer un moviment sense necessitat de moure'ns gaire, sinó és un moviment guiat per la pròpia màquina, o bé utilitzar el pes lliure. És a dir, les manovelles, hi ha molt infinitat d'exercicis, però utilitzar les manovelles estaríem parlant de pes lliure, d'acord? Les màquines són més fàcils per començar. Tothom que vulgui iniciar-se al gimnàs, doncs sempre les màquines són més còmodes, són més fàcils i ens permetran, doncs, conèixer la tècnica.
Perquè a vegades no saps com has de moure't o el moviment que has de fer, no? I potser l'estàs fent malament i t'estàs fent mal, no?
Exacte. Sempre les màquines guiades ens permetran executar millor els exercicis. I, en canvi, si fem pes lliure, com poden ser barres o com poden ser manuelles, doncs sí que és veritat que tenen els seus beneficis, igual que les màquines, però el pes lliure millores el treball d'estabilització. Vull dir, et permetrà aconseguir coses que amb les màquines no pots. Jo crec que també, igual que dèiem que l'entrenament de màquines i l'entrenament de cardio és una manera, si els combinem, és la manera perfecta de reduir el pes, doncs en el cas de les peses, si combinem les màquines amb el pes lliure, doncs també trobarem l'equilibri, no? Però ja us dic, si no ho heu fet, no ho he entrenat mai, el millor és que feu màquines per això, no? Perquè estan els moviments guiats. I també, evidentment, si aneu a una sala esportiva, hi haurà una persona que ens podrà recomanar. Perquè des d'aquí és complicat explicar com es fan els exercicis.
Però és veritat que quan vas al gimnàs, per primer cop doncs, et fan unes taules d'exercicis, no? Els monitors, segons el que vulguis potenciar, no?
Sí, sempre hi ha la figura, en la gran majoria de gimnasos, no tots, sempre hi ha i sol haver la figura de l'assessor de sala, no? És el que t'ajuda a... Bueno, tu li expliques quins són els seus objectius i t'ajuden a assolir-los. Aleshores, bé, pels principiants, el més... És a dir, pels que mai han entrenat, la clau seria començar entrenant 3 dies, no? 3 dies és una bona quantitat d'entrenaments per començar. I bé, podríem fer dilluns, dijous, dissabte, si tenim tota la setmana disponible, i dilluns fer 40 minuts d'entrenament de força, dijous fer un cardio moderat d'uns 30-40 minuts, i dissabte, per exemple, fer una caminada llarga d'uns 45 minuts més 10 minutets de força, no? Depèn de cadascú, depèn del temps lliure i depèn de la disponibilitat i les circumstàncies de cadascú. Però si tenim temps, doncs mínim 3 dies, jo crec que és recomanable entrenar 3 dies i combinar doncs una cosa amb l'altra, no? El que seria l'entrenament de cardio amb l'entrenament de peses.
Sí, el que has dit al final ha sigut un dia de cardio, un dia de força i un dia que combina les dues coses, no?
Sí, exacte, és una bona manera de començar, sí. Jo crec. Tot i que després, si a mesura que... Clar, jo crec que no cal disposar de molt de temps, no, per entrenar. Això de no tinc temps és l'excusa més habitual, de no tinc temps. Doncs sí, jo crec que sempre hi ha temps per allò que... Una horeta al dia. Jo...
Per cuidar-te, al final, sí, perquè és temps per tu, per cuidar la teva salut.
Estem parlant de salut, no? Vull dir, jo crec que és importantíssim i a la llarga doncs, ho agrairem. Si ens movem i ens mantenim actius, quan siguem més grans, doncs ho notarem, perquè si mantenim un estil de vida molt, molt sedentari i no ens movem molt i no cuidem la nostra alimentació, vulguis o no, quan siguem grans ho notarem, perquè ens costarà molt més fer les coses i tindrem més dificultats. Aleshores, això que comentàvem, no? 3 dies seria el bàsic, un nivell mitjà ja estaríem parlant de 4 dies, on podríem fer dilluns, dimarts, dijous i dissabte. Depèn de cadascú. Jo sí que és veritat que jo ja porto uns quants anys, ja podríem dir que tinc un nivell avançat i per això entreno 5 dies a la setmana.
Molt bé, molt bé.
i faig de dilluns a divendres.
I descanses el cap de setmana.
I descanso el cap de setmana, tot i que si entre setmana hi ha algun dia que no puc anar-hi, doncs hi vaig al cap de setmana. Mm. Per
compensar, no?
Sí, exacte. Correcte. I això que us deia, normalment, perquè és que tenim més dies i més temps disponible, fer un entrenament de força i combinar-ho al final amb una mica de cardio seria el més important. Mm, no?
Seria l'ideal, no?
Sí, exacte. Però clar, quan parlem de pèrdua de pes, no cal matar-se tampoc, i més si no hem fet mai esport. Si sí que estem acostumats a fer esport, doncs sí que podem fotre-li una mica més de canya, però si no hem fet mai esport, anant-hi 3 dies i fent entrenament de força i cardio, és a dir, dos dies de cardio i un de força, està la mar de bé.
Clar, perquè al final una persona sedentària que no fa mai esport, a la que es posa a activar-se una mica, ha de notar alguna cosa, eh?
Sí, 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 sí. I ara que comentaves això de que parlem de gent que mai ha fet esport, el que us passarà segur si no heu fet mai esport seran les agulletes, no? És molt habitual. I va la mar de bé, perquè a mi encara, tot i que sí que entreno cada dia, però ho faig d'una manera molt intensa i això em fa que tingui agulletes cada dia, doncs va molt bé prendre's una llimona exprimida i una mica de sal d'aquesta de l'Himàlaia, aquesta sal taronja.
Sí, la sal d'aquesta de color rosa. Sí.
Correcte, doncs una llimona cada 2 litres d'aigua i 3 grams d'aquesta sal per cada 2 litres d'aigua, també.
Molt bé, mira.
Això segur que va molt bé. També hi ha el típic mite de l'aigua amb sucre.
Sí, això se sol dir, no sé si és veritat o no.
Sí, jo tampoc ho sé del cert, però bé, per provar-ho no perdem res, no? Però això de l'aigua amb suc de...
Sí que ho has provat tot.
Sí, 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 va bastant bé. Mm.
Jo t'he de dir que a mi m'agrada tenir agulletes, perquè és senyal de què he fet, eh? No sé si és bo o no, però jo realment, un cop he fet esport i el dia següent tinc agulletes, dic, mira, em sento bé perquè això vol dir que ahir vaig fer feina.
Sí, això que dius és veritat. Vull dir, si tens agulletes, és senyal de que has treballat els músculs. De fet, quan tenim agulletes és perquè hem trencat les fibres dels nostres músculs i aleshores s'estan recuperant. Mm. I per això tenim aquestes famoses agulletes. Però quan ja portes més temps entrenant, que entrenes cada dia, doncs costa més. Però si tot i entrenar cada dia tenir agulletes no és mala senyal, és bona senyal. Mm. I això significa que estem entrenant dur, que estem entrenant fort i que hi ha resultats, no?
I que no cal abandonar, no sigui algú que digui, ostres, 5 agulletes, demà passat ja no faig res, i ja ho abandonen, no?
No, sisplau, no abandoneu si teniu agulletes, no abandoneu perquè és sinònim de que estem sí, anant pel bon camí.
S'ha d'evolucionar.
Tenir les agulletes. Correcte. Bé, doncs, una mica es volia explicar també el tema del cardio. Cal... Parlem ara, al final, ja ens queda poc temps, parlem una mica de l'alimentació, sobretot aquests àpats previs als entrenaments, no? Abans d'entrenar, què hem de menjar, no? Doncs aquest mite de no menjar res, d'anar entrenant dejú, no ho recomano per res del món.
Jo ho he fet alguna vegada.
Doncs molt malament, perquè... Bueno, no sé si vas a poder entrenar o no.
Sí, sí, he pogut, però sí que és veritat que hi ha algun dia que acabes una mica marejada. Sí.
Això t'anava a dir, vull dir, és que pot provocar marejos. Aleshores, si no tenim molta gana al matí, si entrenem al matí, no cal atipar-se tampoc. Podem menjar alguna cosa lleugera, d'acord? I, per exemple, doncs, una torrada integral amb mantega de cacauet, un plàtan, iogurt natural, cibada, fruita, són tot d'aliments que ens donen molta energia. I no són grans quantitats de menjar, no? Vull dir, una torradeta així integral, amb la mantega de cacauet o un plàtan, doncs són aliments
que... I que no t'acostumen a sentar malament quan estàs fent l'esport.
Exacte, sí, correcte. I bé, doncs tots aquests aliments ens podrien ajudar a tenir aquesta energia, d'acord, abans de l'entrenament. Errors típics i recordatoris finals, d'acord? Fer només cardio no ens servirà de res. És a dir, sí que veurem canvis, però ens farà perdre múscul i ens estancarem. Aleshores, força sense progressió ni tècnica ens portarà a les molèsties i a la frustració. És a dir, si tenim un assessor a la sala, hem de preguntar, no? De mostrar interès per la tècnica per executar correctament els exercicis. Hit cada dia, que el hit són aquest cardio de, dels intervals, que vaig recomanar la setmana passada i que recomano avui també, no? Que és un cardio on durant 10 minuts, per exemple, si estem 10 minuts damunt de la bici el·líptica o de la cinta, doncs és canviar de ritme, fer dos minutets de caminar o de córrer tranquil i un minut de pujar el nivell molt, bastant. Nivell, si, per exemple, el nivell senzill és el 5, doncs farem dos minuts de nivell 5 i un minut de nivell 10, que és un minut corrent amb molta intensitat. Després tornaríem a baixar durant dos minuts per recuperar, un minut amb una altra vegada amb intensitat al 10, i això ens permetrà no només cremar durant la sessió de cardio, sinó també quan haguem acabat l'entrenament continuarem cremant calories, d'acord? Aquest cardio jo el recomano molt perquè a mi m'ha anat molt bé per baixar de pes, quan estava baixant de pes. Aleshores, canvis radicals de menjar després de les vacances duren una setmana i prou, perquè és el que comentàvem, no ens podem obsessionar, hem d'anar progressivament. No podem canviar la dieta d'un dia per un altre, sinó que ho hem d'anar fent progressivament per no abandonar. Al cap i a la fi és molt habitual abandonar. I després, dormir poc, tampoc ho recomano gens, perquè rendirem pitjor al gimnàs o amb la bici o corrent i tindrem més gana i menys ganes de moure'ns.
Molt bé, Adrià, doncs s'acaba el temps. Anotem tots aquests consells des de la teva experiència personal de molts anys d'entrenament i de cuidar els teus hàbits, sempre recordant això, que l'Adrià no és un professional, no és entrenador personal esportiu ni nutricionista, però que...
De moment no.
De moment no, però tot s'andarà, no?
Mai se sap.
Mai se sap. Però agraïm aquests consells cada divendres i moltes gràcies un dia més.
Moltes gràcies a tu, Carolina.
Adéu. Given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, tried to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, could have got too wild, but now that's how I'm getting paid. Could that see on stage? I'm done hiding now. These patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding now, be shining like I'm born to be. 'Cause we are hunters, voices strong, and I know I believe we're going up, up, up inside.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 10:45. Bon dia, comencem aquest flash informatiu explicant-vos que Clara Soler i Gemma Murai han reivindicat el comerç local i els productes de la terra en el pregó de la Festa Major. Ahir al vespre es va celebrar aquest pregó, que era la tercera ocasió que es pronunciava a dues veus, després dels germans Parellada del 2000 i del de l'Anna Gual i Jaume C. Pons a l'ordre del 2021. En aquesta ocasió, les protagonistes són companyes de l'empresa Caram Caram, que es dedica a fer esdeveniments de promoció del producte de proximitat. L'inici va ser també diferent, amb entrada dels 5 administradors i administradores pel cantó del Vinceum i passant pel passadís central de les cadires d'una plaça plena de gom a gom. La presentació va ser breu i va donar pas a un pregó dels més llargs que es recorden, amb una durada d'una hora i 26 minuts. Els capgrossos i els membres del Ball de les Gitanes van muntar una llarga taula de Festa Major, on van seure els administradors, i a partir d'aquí les pregoneres van començar una primera part de relat personal del que suposa i significa la Festa Major, i després van encarar el contingut a les reivindicacions, primer mostrant un videoreportatge en format El Foraster, parlant dels establiments del comerç local, i tot seguit representants de tots els balls de la festa anaven entrant per omplir la taula de productes de proximitat per acompanyar des de l'esmorzar fins al fi de festa nocturn. El pregó va finalitzar amb un missatge en positiu, amb una versió de la cançó de Joan Dausau, Tenim tot, adaptada a la Festa Vilafranquina. També us expliquem que Vilafranca s'omple de música abans de l'inici oficial de la Festa Major amb 3 concerts. Així, ahir, dijous dia 28 d'agost, després del pregó de les Caram Caram, hi va haver 3 concerts previs. El primer va ser a càrrec de l'hotel Grup Hotel Cochambre. Va ser a 11:45 a la Rambla de Sant Francesc. I aquest és un grup de música que representen cançons als artistes que es van allotjar a l'hotel on treballaven. Passada la mitjanit, a 11:45 de la matinada, a l'Espai Nostra Senyora hi va haver el concert de Llioliole, un grup de música que barreja elements del col·lectiu LGTBI amb la cultura catalana. I, finalment, a les 2 de la matinada, Tiramisús, un grup de joves penedesencs que combina versions i també temes propis, va oferir un concert a la Rambla Sant Francesc. I per acabar, us recordem que la Diada de Sant Fèlix a Vilafranca comptarà enguany amb un dispositiu sanitari ampli i especialitzat per garantir la seguretat tant dels castellers com del públic. El dispositiu, integrat en el Pla d'Autoprotecció de la Festa Major, inclourà 2 centres mèdics avançats, amb 5 ambulàncies de suport vital bàsic, una ambulància de suport vital avançat, 2 metges, 2 infermers, 12 tècnics d'emergències sanitàries, 12 socorristes i un coordinador tècnic de protecció civil. Aquest operatiu ha estat revisat pel Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament després de la Diada de l'any passat i per primer cop s'inclou de manera formal en la documentació acordada entre l'administració de la Festa Major i també les colles castelleres.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Benvinguts a Pneumàtics Ferret, una empresa dedicada al sector de reparació i venda de pneumàtics, on la seva filosofia és la satisfacció màxima dels seus clients. T'ofereixen tot tipus de serveis per al teu vehicle: pneumàtics, alineacions, equilibrats, frens i tot tipus de mecànica. Passa per les seves instal·lacions i demana el teu pressupost sense compromís. Els trobareu al carrer Marlot, número 1618, polígon industrial Clot de Moja, Olèrdola. I pots contactar al telèfon 93 817 38 66 o bé a la web www.pneumaticsferret.com. Pneumàtics Ferret, des del 1999 al vostre servei.
Divendres 29 d'agost, a partir de 11:45 del migdia, Ràdio Vilafranca us ofereix la tronada i cercavila de la Festa Major de Vilafranca. Bona Festa Major amb Ràdio Vilafranca.
Si pintes, pots. Pintures i revestiments.
Si renoves, pots. Pintures i revestiments.
Si reformes casa teva, pots. Pintures i revestiments.
Pots, pintures i revestiments. Som fabricants. Per això t'oferim la millor qualitat i el millor preu.
Ens trobaràs al carrer de la Múnia 52 de Vilafranca del Penedès. Vine a veure'ns.
I també al Vendrell, Tarragona, Cambrils, Tortosa i La Ràpita.
Pots, pintures i revestiments. La teva pintura de confiança directament del fabricant al teu pinzell.
Va de Castells. Tota la informació castellera. El repàs de les diades del cap de setmana. El termòmetre casteller. L'agenda i molt més. Va de Castells. Els dilluns a les 9 del vespre. Presentat i dirigit per Pep Ribas.
Passant 7 minuts a 11:15.
Sembla mentida que encara em cregui tot el que em diu.
Tot seguit us deixem amb la secció Sembla mentida del Gerard Ferret i el Martí Esteve per trencar mites científics que sovint veiem al cinema. Ens ho acosta el nostre company Marc Paredes.
Que tu perdoni tot si em somriu.
És dia 29 d'agost. Queden pocs minuts per la tronada. Comença la nostra festa major, però abans encara tenim algunes seccions d'aquí del Penedès en gamma extra abans de connectar en directe des de la Rambla de Sant Francesc. Com cada divendres, toca la secció Sembla mentida, de la mà del Gerard Ferret i del Martí Esteve. Ja sabeu que aquí desgranem algunes pel·lícules per extreure'n aquells mites científics que se n'amaguen i que sovint, doncs, molts de nosaltres en donem per fets. Molt bon dia, nois. Com van els nervis abans de la tronada? Us he fet venir avui aquí expressament a la ràdio. Sí. Segurament m'esteu matant tant ara mateix.
No, una mica,
però
jo una mica.
Una miqueta, bueno, ja és normal, també ho entenc, perquè...
L'important és que arribarem a temps a la tronada, això no ens ho perdrem. Per tant,
a prop estem, no?
A prop hi som. Sí, sí, ara dèiem que quan estàvem aquí fora esperant la redacció, ja per la finestra veiem tots els preparatius de la tronada, hi ha moltes ganes i aquell pessigolleig a la panxa abans que arrenqui tot plegat. Així que sí, bueno, bon dia, Marc, i a tothom doncs, que ens pugui estar escoltant amb moltes ganes de festa major, esperem.
Avui és un dia que molta gent ens escolta, tota la gent que ve de la comarca, d'arreu, i fins i tot venen cap a Vilafranca, ara mateix molts sintonitzen Ràdio Vilafranca.
Bueno, esperem que no deixin d'escoltar després d'escoltar aquesta secció, no? Però, bueno.
Esperem que no. Bé, doncs, benvinguts a la 6a entrega de Sembla mentida, que és aquesta secció del magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca, on analitzem el nivell de rigorositat científica que hi ha darrere algunes de les pel·lícules més famoses de la història del cinema. Avui, abans de començar a parlar pròpiament del film, que encara no desvetllem quin és, us convidem a fer un petit viatge en el temps a través de l'hemeroteca d'aquesta casa, Ràdio Televisió Vilafranca, per il·lustrar una situació que vam viure tot just avui fa 5 anys.
Aquest dimarts al vespre, la Basílica de Santa Maria va acollir una roda de premsa dels administradors i administradores de la Festa Major, que va centrar bona part de l'atenció en saber com s'articularan els actes de la més típica aquest 2020 davant de la situació sanitària actual.
Doncs sí, malauradament el dia 29 d'agost del 2020 ens disposàvem a viure la Festa Major de Vilafranca d'una manera diferent davant de la situació excepcional provocada per la pandèmia del coronavirus de la Covid-19.
I tant, van ser uns moments excepcionals que afortunadament han quedat enrere. I aquest any, en lloc d'aquella tronada aèria tan peculiar però necessària per complir amb les mesures sanitàries vigents, que ho direm de la tronada clàssica, que ara ho dèiem, arrencarà d'aquí una miqueta més d'una hora, que ja hi ha aquests nervis que ara comentàvem, i res, que abans, però, ens queda aquesta secció per fer i ara desvetllarem la pel·lícula.
Exacte, Ger. Bueno, ja la tenim aquí, tota la seva plenitud, no com antes ganava aquesta notícia antiga. I podríem dir que aquell 2020... la més típica va passar a ser com la més atípica.
Això és
veritat. Inclús. I és que avui, per si ho heu pogut anar intuint, la cosa va de virus. Concretament va d'un virus letal i fictici, ho hem de dir també, que no cunda el pànico, que deia.
Exacte.
I s'anomena aquest virus, senyora Motava. En aquesta entrega, doncs, analitzarem la pel·lícula Outbreak. No sé si us sona aquí, Marc.
A mi no em sona.
Bueno, és una pel·lícula del 1995 dirigida per l'alemany Wolfgang Petersen i protagonitzada pels mismíssims Dustin Hoffman, Morgan Freeman i René Russo. Escoltem-ne la banda sonora.
Mm-hmm. El film comença a l'Àfrica el 1967, on els soldats d'un campament de l'exèrcit nord-americà s'infecten d'una malaltia similar a l'Ebola que provoca una mort segura al cap de 24 hores. Per tal d'evitar l'expansió del virus, batejat com a Motaba, ara ho deia el Martí, els comandaments militars decideixen bombardejar l'emplaçament, ja que pensen que eliminant tots els efectius que hi estan destinats aconseguiran erradicar el brot. Inesperadament, però, sorpresa, la malaltia reapareix al cap de 30 anys. I per més inri, ho fa als Estats Units mateix per culpa d'un mico contagiat que hi arriba com a mercaderia de contraban. En pocs dies, tot un poble queda confinat i sotmès a una dura quarantena mentre l'exèrcit es planteja novament bombardejar-lo, encara que sigui en territori nord-americà, per netejar una altra vegada la infecció.
Sí, curiós, no, Gerard, que sempre passi als Estats Units les coses? Sí. Tot sigui una mica Estats Units cèntric.
Ho comentàvem amb el Martí, que aquestes pel·lícules apocalíptiques de la fi del món, és curiós, perquè sempre la fi del món sempre comença als Estats Units,
no?
Ja siguin zombis, una invasió extraterrestre, amb una malaltia d'aquestes, una epidèmia letal, però...
Ja sabem on hem d'anar, no? Molt bé, doncs mira, precisament amb Outbreak tenim un bon exemple del típic thriller apocalíptic on tot va a una velocitat increïble que ens acosta vertiginosament a la fi del món. Però la ciència, la veritable ciència, doncs va a un altre ritme. Així que prepareu-vos perquè avui desmuntarem els grans mites d'Outbreak i veurem què hi ha de cert i què no en aquest llargmetratge.
Comencem! Número 1. La mutació màgica. El virus, que recordem que s'anomena Motaba, es transmet inicialment per contacte amb els fluids corporals de l'infectat, però molt ràpidament muta, és a dir, canvia el seu codi genètic a l'atzar, fet que té unes implicacions en les seves característiques que fan que canviï el seu comportament. En el cas que ens ocupa, això comporta que passi a ser transmès per l'aire a partir del tercer malalt, que quan va al cinema contagia a la resta d'espectadors. Pues això és una transformació gairebé digna d'una evolució Pokémon, vaja, allò quan el Pokémon passa de terra a aigua o a aire, perquè no és així. A la realitat, cap virus conegut ha canviat mai d'aquesta manera la via de transmissió. El salt de contagi per fluids a transmissió aèria no és trivial, sinó que sovint implica mutacions molt complexes en les proteïnes de la superfície del virus, canvis en la seva estabilitat a l'aire i ajustos en com interacciona amb les cèl·lules humanes, entre d'altres.
A més, en molts casos, una transmissió més fàcil sol anar acompanyada d'una reducció de la letalitat, o sigui que és menys mortífer, ja que un virus que mata massa ràpid, el seu hoste, doncs, al final té menys oportunitat d'escampar-se, no? Si el virus ve i molt ràpidament ja t'ha aniquilat, és com que no hi ha moments per transmetre's. Per exemple, el virus de la grip és molt contagiós, però generalment és poc letal, mentre que l'èbola té una letalitat molt alta, però només es transmet per contacte directe amb fluids, no per aire. Llavors, la transmissió és més difícil.
Molt més difícil. Sí. Tenim més mites?
Sí, anem cap al segon mite. És la traçabilitat instantània del virus. Hi ha un altre mite important que no podíem deixar passar, que és la facilitat amb què es traça la trajectòria del virus. A la pel·lícula, els protagonistes detecten ràpidament el pacient zero i reconstrueixen tota la cadena de contagis en qüestió d'hores per intentar aturar-ho. Ara bé, com vam viure en primera persona, tots i totes sabem que la traçabilitat real és molt més lenta i complicada. Per identificar l'origen d'un brot, es necessita temps, entrevistes detallades amb els primers afectats, anàlisi de mostres, seqüenciació genètica... I sovint, ni així es pot saber amb certesa qui va ser el primer contagiat.
Totalment, Martí. El cas de la Covid-19, sense anar més lluny, n'és un exemple clar. Encara avui no tenim una resposta definitiva sobre el pacient zero, només sospites més o menys versemblants, perquè n'hi ha que sí que tenen una base científica plausible, però n'hi ha d'altres que són pura invenció i teories conspiranoiques. Però això, malgrat que disposem de tecnologies punteres, aquests processos que comentava el Martí per dur a terme aquesta traçabilitat, poden trigar dies o setmanes a donar el seu fruit si és que finalment n'acaben donant. Però és que, a més, aquesta idea de si sabem qui ho ha començat, ho podem acabar, és enganyosa. Perquè en una pandèmia real, com ja vam veure nosaltres.
Amb el Covid, per
exacte. L'origen importa, però el més important és com es gestiona la transmissió. Això cal tenir-ho clar.
Perquè va mutant, no?
Ah, exacte. Llavors, obsessionar-se amb localitzar el pacient zero pot fer perdre temps molt valuós que podria servir per planificar i executar mesures de contenció col·lectives, que al final doncs, és el que frena aquesta expansió, aquest contagi massiu.
Què més? Tenim un tercer mite relacionat amb el tema de la vacunació.
Exacte. Seria el mite de que hi ha la vacuna express. Com el quiz, que és aquest ara, però aquesta casa és la vacuna.
L'estic esperant.
Doncs mira, a la pel·lícula, un cop aconsegueixen localitzar el mico infectat, extreuen anticossos i en qüestió d'hores ja tenen una primera vacuna per provar. I a veure, desenvolupar una vacuna realment segura i eficaç pot trigar 10 o 15 anys, o sigui, imagina't. I això, en unes hores, ja ho tenen. En casos excepcionals, com la Covid-19, es va poder efectuar en menys d'un any i era també gràcies a una mobilització mundial de recursos.
Doncs no n'hi havia, pràcticament.
Exacte, literalment. I llavors, a veure, en qualsevol cas, calen fases de proves rigoroses i assajos clínics per saber si realment seria efectiva.
Què més? Tenim un altre mite relacionat amb...
les pràctiques de bioseguretat.
Què vol dir això?
Doncs que a Outbreak, aquesta pel·lícula que tractem avui, veiem científics manipulant virus altament contagiosos sense un equip de protecció complet, entrant i sortint de zones contaminades com si res, sense passar per cap protocol de descontaminació ni res que se li assembli. En el món real estaríem davant d'un clar exemple de mala praxi i responsabilitat. Perquè quan es tracta de patògens d'alt risc, com el virus de l'Ebola o d'altres classificats de nivell 4, el més alt pel que fa a la perillositat, només es poden estudiar en laboratoris de nivell de bioseguretat molt elevada, que són instal·lacions altament segures, dissenyades específicament per contenir amenaces biològiques extremes. Allà, les mesures de seguretat són estrictíssimes i no hi ha marge d'error possible. Llavors, el caos aparent i l'acció improvisada que es veu a Outbreak pot servir per generar tensió narrativa. Però, en realitat, la bioseguretat no es deixa a l'atzar. És un sistema calculat al mil·límetre perquè, precisament, cap error humà no pugui desencadenar una catàstrofe. Si les coses es fessin com en la pel·lícula, la catàstrofe no seria fictícia, sinó que seria real i aniríem de catàstrofe en catàstrofe perquè es descontrolaria. Exacte, es descontrolaria tot.
Exacte. Per evitar-ho, ara, com deia el Gerard, els científics han de portar vestits pressuritzats amb subministrament d'oxigen propi, com si fossin una mica astronautes. No?
Que són els EPIs, aquests?
No? Sí, sí. Bueno, seria una base, una funció...
Una evolució dels EPIs, perquè els EPIs, diguem que no tenien aquest flux d'oxigen, la majoria dels que es feien servir, eh? Alguns sí, però...
Exacte. Per accedir al laboratori, a més, han de travessar diverses cambres de descompressió, sistemes de pressió negativa que impedeixen que res surti de l'interior i dutxes químiques obligatòries abans i després de cada torn.
Dutxes químiques?
Sí.
Va més enllà d'una ensabonada amb aigua i sabó?
Sí.
Que també és química, el sabó, al final, però sí.
Però el tenim com una cosa més natural.
Exactament.
Sí, és bàsicament per assegurar-se que es queden...
Que, vull dir, que queden nets, no?
Exacte, que no queda cap rastre de cap substància viva patògena.
Exacte, perquè fins i tot una petita fissura en un guant ja seria motiu per activar protocols d'emergència.
Sí.
Llavors, a diferència del llargmetratge, les mostres no es manipulen amb alçada ni es passen d'un lloc a altre sense control. Es treballa dins de cabines hermètiques o es fan servir sistemes robòtics per evitar que el sol contacte directe, que és el típic també que hi ha les operacions a vegades a distància que fan servir com mans robotitzades. I l'accés a aquestes zones està molt restringit, vull dir, ja està clar. Només hi pot entrar personal altament qualificat i acreditat i amb un seguiment constant dels seus moviments i procediments.
Tenim fins i tot un cinquè mite, Déu-n'hi-do, la pel·lícula.
Dona per molt. Que és que els virus poden matar en minuts.
I això no és cert.
Això no és cert.
Una veritat a mitges.
És exacte. És enganyós. Perquè és sensacionalista i llavors, per tant, causa un impacte a l'espectador notable. Però surts d'allà, doncs després ja ho tractarem també les conseqüències, surts d'allà una mica horroritzat i fins i tot doncs, traumatitzat,
sí,
amb la possibilitat de...
Cuidado.
Jo mateix.
Doncs no et preocupis, Marc, perquè aquesta tesi de que els virus poden matar en minuts no és ben bé així, que és un altre mite doncs, força estès a Outbreak, no? Aquesta rapidesa extrema dels símptomes en persones que es contagien i al cap de poques hores, o fins i tot veiem alguna escena que són uns minuts, moren de manera dramàtica. A la pràctica, fins i tot els virus més agressius, com l'Ebola o la ràbia, tenen períodes d'incubació que poden durar dies o setmanes. Això vol dir, per tant, que tu t'infectes del virus i comença el virus a reproduir-se dins teu, però encara no se t'expressen els primers símptomes. Llavors, és molt estrany que un virus contagi algú i mati aquesta persona, el seu hoste, al cap de pocs minuts, pel que ha comentat el Martí, perquè és el virus llavors és el primer perjudicat perquè no té possibilitat de seguir-se reproduint. Llavors, a la pel·lícula hi ha escenes on algú esternuda en un cinema i al cap de res, de molt poca estona...
Tothom mor.
Sí, ja veiem gent a urgències, en coma, amb unes hemorràgies internes doncs, bastant espectaculars, i això no funciona així, ara ho dèiem, no? Els virus necessiten períodes de temps més llargs per multiplicar-se el cos i poder provocar aquests símptomes greus.
Exacte, i és això que estàvem ja comentant, que això al final alimenta una por immediata i poc racional, no? Ens fan creure que si algú ens esternuda al costat, ja està condemnat.
Sí, sí.
I en realitat, doncs, la transmissió i l'aparició dels símptomes depenen de molts factors, com la càrrega viral, l'estat del sistema immune, les condicions ambientals, entre moltes d'altres. I per tant, es tracta d'una altra llicència així cinematogràfica.
Ara ho heu anat comentant, com sempre tots aquests mites tenen unes conseqüències palpables que es poden veure a la vida real i quan es tracta de coses d'aquestes, com per exemple de virus o qüestions sanitàries, i a més tenint en compte que venim d'una pandèmia, no? Això encara és més present en aquest cas. Quines conseqüències heu notat?
Sí, doncs mira, totes aquestes exageracions, doncs, per exemple, si la gent veu pel·lícules com Outbreak, pot assumir que els virus funcionen d'aquesta manera, no? És l'únic input que tens sobre els virus, que són instantanis, imparables, i fet que al final acaba alimentant aquestes pors. I fins i tot pot fer que la gent perdi una mica la confiança en la ciència real. Si creus que sempre hi ha una cura amagada o una conspiració militar, potser et pensaràs dues vegades abans de posar-te una vacuna real. I durant la pandèmia de la Covid-19 ja vam veure com també aquestes idees fluïen.
Sí, i per desgràcia hi ha qui encara se les creu i per tant posa en risc la salut de tots, no? Perquè amb això que deia el Martí, per exemple, de pensar-s'ho dues vegades abans de posar-se una vacuna real...
Això també passa.
Sí, doncs tots vam escoltar diferents, fins i tot personalitats, que posaven en dubte la vacuna per la Covid i que per tant doncs, advocaven per altres remeis sense cap fonament científic, amb els riscos evidents que això suposa, no només per la salut de la persona que se sotmet a aquest pseudotractament, sinó després també perquè vol dir que deixa de vacunar-se i, per tant, que no s'assoleix aquella immunitat de grup tan desitjada, no? Però bé, això potser seria més per la secció de tertúlia. Seguim amb, amb la nostra secció, que és que, a veure, encara que a nivell individual t'infecti un virus, i això ho percebem com una cosa negativa, òbviament, perquè comporta contraure una malaltia amb uns símptomes més o menys severs, però al final una malaltia vol dir que estàs malalt. Des del punt de vista evolutiu, que ens hagi infectat un virus no sempre ha estat una cosa amb conseqüències negatives. Per exemple, un dels trets més definitoris dels mamífers, com som nosaltres, els éssers humans, és la placenta, que permet que els embrions es desenvolupin dins del cos de la mare, no? A diferència doncs, d'altres, com els ocells que ponen ous, o els peixos o els rèptils. Curiosament, els científics han descobert que la placenta humana té un origen viral. Un antic virus va barrejar el seu codi genètic en part del dels nostres avantpassats i va portar una proteïna clau perquè les cèl·lules maternes i embrionàries poguessin fusionar-se. Sense aquell virus, probablement no tindríem una placenta com la que coneixem avui i la nostra reproducció, la dels humans i la de la resta dels mamífers, seria molt diferent de com la concebem.
Sí, això segur.
Sí, i finalment, també ja per tancar les conseqüències, doncs, aquest tipus de pel·lícules també desinformen sobre com funciona realment el sistema sanitari. A gran pantalla sembla que només calgui un científic valent per salvar tot el món. Però a vida real, salvar vides és feina d'equips sencers, protocols llargs i molta recerca cooperativa. A la vegada, però, ha contribuït a que hi hagi més persones conscients que no cal que l'ésser humà vagi fins a les entranyes de la selva o la jungla per avançar de manera implacable, ja que, a banda de l'evident degradació ecosistèmica, hi ha el risc d'entrar en contacte amb patògens desconeguts, com el cas d'aquests soldats de la pel·lícula d'Outbreak.
Tot i això, recomaneu la pel·lícula?
Sí, i tant, perquè...
Sempre.
Les que intentem tractar aquí Sempre ho diem, són molt bones pel·lícules, el que passa és que es permeten algunes llicències cinematogràfiques, però això no treu que, evidentment, les recomanem i que són per passar una molt bona estona. I, a més, en el cas d'aquesta tenim un repartiment de luxe amb Dustin Hoffman i Morgan Freeman al capdavant, així que endavant.
Molt bé. I ara arriba el moment que més esperàvem, que fins i tot la gent espera més que la tronada, que és el moment...
Això és dir molt, Això és dir molt.
Cuidado. Quin moment és, va.
Doncs ha arribat el moment de posar-se a prova, Marc. Això és el Quiz Express.
Primera pregunta. A veure, Marc, va, una mica de sort abans de la festa major.
Va, vinga, va.
A la pel·lícula, el virus mutava esdevé aeri de forma gairebé instantània. Però quin és un dels motius pels quals un virus real difícilment faria aquest salt evolutiu tan ràpid? Tres opcions, com sempre. A. Perquè el sistema immune humà s'adapta massa de pressa als canvis. B. Perquè canviar el mecanisme de transmissió acostuma a implicar mutacions complexes i una possible reducció de letalitat. C. Perquè els virus no poden existir fora de la sang o altres fluids corporals.
Estic entre dues. Estic entre la A i la B. La lògica diu, no? En el moment que la resposta és llarga, generalment és la correcta, però també em sona que... diria que és la B, perquè el canvi no només és improbable, sinó que pot fer el virus menys eficaç. És així?
Correcte, Marc.
Vinga, som-hi, va.
Et tenim ben entrenat ja després de tantes
setmanes. Sí, però Martí, haurem de canviar això de que la resposta més llarga la correcta,
sí,
perquè la,
setmana
passada també va funcionar aquest raonament.
Sí, sí, això és veritat. Molt bé, anem cap a la segona pregunta. En bioseguretat, els laboratoris de nivell 4 tenen mesures extremadament estrictes. Però quina és una raó clau per la qual no es pot saltar cap pas del protocol? Opció A. Per evitar la contaminació creuada que pugui generar riscos biològics interns i externs. Opció B. Perquè si surts sense dutxar-te, sona una alarma a tot l'edifici, alertant a les autoritats. O opció C. Perquè el vestit es tornaria enganxifós.
Jo crec que aquesta és la A.
Exacte, Marc. Tot està dissenyat per evitar tant la sortida com l'entrada d'agents patògens. Llavors, és una barrera de doble direcció per protegir el laboratori i per protegir-nos a nosaltres del laboratori. La bioseguretat no és estètica de ciència-ficció, encara que sigui molt vistós doncs, aquests aparells, aquests vestits semblants als epis que comentàvem abans, sinó que és una infraestructura pensada per contenir i evitar el desastre, la catàstrofe que significaria doncs, que els agents patògens que hi ha dins dels laboratoris s'escapessin. Llavors, amb això, volem tancar l'episodi d'avui, que ara sí, doncs, ja al llarg d'aquests minuts ja hem iniciat el compte enrere cap a la tronada. Però el Marc ens preguntava, recomaneu la pel·lícula? I tant que sí, perquè al final és un thriller intens, que els thrillers, doncs, ja de per si enganxen molt, però sense no volem que es perdi aquesta observació de que la realitat dels virus i de la medicina, en realitat, és més complexa i molt menys sensacionalista.
I la setmana vinent, com sempre, que sempre m'agrada preguntar-vos...
Sí, doncs mira, Marc, la setmana vinent potser parlarem de guerra, o de la galàxia, o de les galàxies, o potser una mica de tot, no? Ja, qui sap, ja veurem.
Aquí la setmana vinent hi ha un tros encara,
encara
de passar
moltes coses.
Sí.
I ens hem de recuperar una
mica. Exacte, una
mica. Bé, doncs ens veiem la setmana que ve amb més ciència i menys mites i molt bona festa major a tothom.
Bona festa major.
Gerard, Martí, moltes gràcies i bona festa major.